Radio Vilafranca.
Molt bon dia i benvingudes al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 1 de març de 2023. Avui estrenem mes i comencem ja a flairar la primavera, tot i que els ametllers porten uns quants dies florits. Deixeu-me que comencem amb quatre dades bàsiques sobre aquest mes de març. El dimarts 7, dimarts vinent, tindrem la propera lluna plena. La lluna plena de març estarà en el seu punt àlgid. Una lluna de març que el continent americà es coneix com la lluna del cuc. Així li deien les primeres tribus nadiues dels Estats Units i el Canadà. I el motiu és que en aquesta època de l'any comença a pujar la temperatura, el terra es desglaça i es fa més flonjo, i això permet que els cucs tornin a florar a la superfície. Més tips astronòmics. Doncs aquest mes de març, després de la posta del Sol, encara podem contemplar Júpiter brillant cap al sud-oest, tot i que es veurà cada vegada més avall respecte a l'horitzó. I a partir de mitjans de març, Júpiter deixarà de veure's al capvespre, a diferència de Venus, que es podrà contemplar durant les primeres hores de foscor. Venus i Júpiter confluiran en conjunció avui, 1 de març. Aquest increment de les hores de llum és un senyal clar que, mica a mica, es va deixant enrere el fred i l'hivern per poder començar a gaudir de la primavera i de l'estiu, i això comporta horari d'estiu. Enguany, el canvi d'hora tindrà lloc la matinada del dissabte 25 de març al diumenge 26 de març. Aquest dia caldrà avançar el rellotge una hora, passant de les 2 a les 3 de la matinada. Amb aquestes premisses sobre el mes que estrenem, sobre aquest març, engeguem i fem un cop d'ull al sumari. Us anunciem tot allò que passarà aquí al Penedès en xarxa a partir d'ara i fins les 12. D'aquí uns instants saludem el nostre sommelier Xavi Viles, que ens porta el de vinya i vins. A 2:15, cita amb l'actualitat del Penedès, el flash informatiu i, tot seguit, veterinaris. Avui amb la Verònica Arauna-Benya, membre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i propietària de la Clínica Veterinària Baix Penedès, amb la qual parlem de la recentment aprovada Llei de Benestar Animal. A les 10, a l'entrevista d'actualitat, ens acompanyaran la Joana Sadurní i la Cristina Gallardo, membres del col·lectiu feminista La Ruda, que està d'aniversari. Compleixen una dècada i farem balanç d'aquests 10 anys, d'aquesta història, i presentarem el programa d'activitats que comença justament aquest divendres amb una exposició de cartells. A 2:15, de nou flash informatiu, cita amb les notícies de casa i tot seguit tertúlia amb la nostra gent gran. Avui amb la Pepita Miralles, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I els demanarem que ens expliquin com celebraven la Quaresma abans i què fan ara. Com ha canviat això? A les 11:06, després del butlletí de notícies, cita amb Vinseum, i us haig de confessar que no hi cabrem pràcticament en aquest estudi 1 de Ràdio Vilafranca, perquè ens acompanyaran tot d'alumnes d'escoles amigues de Vinseum, que la setmana passada presentaven al museu el seu trec. I avui vindran a parlar-nos de l'experiència i a fer-nos 5 cèntims d'aquest treball de final de curs. Són l'Ivan Palau, del Milà i Fontanals, Jordà Nogués, de l'Escola Montagut, Pau Galup, del Col·legi Sant Josep, Laia Sonet, de l'Institut Eugeni d'Ors, Eli Albert, de l'Inter, Josep Vendrell, de l'Institut Alt Penedès, i ben acompanyats per la Laia Pérez, de Vinseum. I després del flash de 11:45, agenda el detall amb un parell de propostes. La visita d'aquest diumenge al conjunt monumental d'Olèrdola per commemorar el Dia de les Dones i la repassada mensual a les activitats del mes a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Així transcorrerà aquest dimecres, tot estrenant el mes de març, al Penedès en xarxa. Amb Xavi Viles parlem de vinya i de vins i de moltes coses més. Xavi, bon dia, ben tornat.
Bon dia, què tal?
Amb ganes de saber què ens descobriràs avui. T'haig de dir que Twitter ho has petat amb els mites del maridatge. Ha agradat molt i molt aquest podcast.
Són coses que toquen de ple a la gent, en general, del dia a dia, de cada setmana. Són pràctiques que a vegades fem i que no fem, o que ho fem malament, no fem bé, però són coses totalment que tots ens hi trobem cada setmana. I llavors doncs, crec que enganxa això.
I tant.
S'hi sent identificada tothom, no?
I avui crec que també ho petarem, crec que també agradarà perquè parles de famosos i això sempre desperta curiositat.
Cert interès, no?
Oi que sí?
I a veure, jo em ve d'arran d'una notícia que em va sortir, em va arribar així molt de refilón, que en dic, i és que la Dua Lipa, la cantant que va estar aquí al Penedès, bueno, va estar aquí a Catalunya, en general, al Penedès, a Barcelona, i se'm va fer una notícia d'això perquè, o nosaltres en vam treure una mica de pit també, perquè va estar visitant cellers d'aquí al Penedès, va estar menjant en restaurants a Barcelona.
I va quedar encantada, va dir que tornarà.
Va quedar encantada, de fet ara recitaré les seves paraules exactes. I bueno, això és una cosa que crida l'atenció. Al final, segurament, deu ser una persona que li agrada el vi, estic seguríssim, i probablement tingui inclús coneixement. A vegades sembla que els famosos, o aquesta gent, aquests cantants, no tinguin ni idea. I escolta, pot haver gent que li agradi el vi i en tingui molt interès, i segurament altres que en absolut, però crida l'atenció.
Sí, i s'agraeix, no?, que si una cosa li ha agradat, un celler, un vi, un àpat, en parli bé, no?
De propaganda.
Ens ha fet publicitat gratuïta, ens ha fet de prescriptora, tothom encantat.
Doncs explico això i després, arran d'això, he pensat doncs, quins famosos tenen relació amb el món del vi, ja d'una manera una mica més professional, posant nom en algun vi o inclús...
I diners, sent, no?
I diners, sent propietaris. Sent propietaris d'algun celler.
Doncs explica'ns una mica aquesta visita de Dua Lipa.
Molt fàcil, va estar de viatge aquí a Catalunya i va... Jo ja entenc que és una persona que li interessa el món del vi, si no, crec que no fas visites a cellers. I a més en cellers tan concrets, que no són cellers visitables així com així, això vol dir que algun interès hi té. I a més un interès, curiosament, per vins d'un perfil biodinàmic, natural, coses molt curioses, perquè els cellers que ha visitat, un és Clos Lentiscus, del Manel Avinyó, que és un celler justament que es caracteritza per vins d'aquest perfil més natural, biodinàmic totalment, amb una mínima intervenció tant a l'envinya com a l'elaboració, i dintre, encasellats dintre d'aquest perfil de vins naturals. O sigui que és curiós també que visiti aquest tipus de vi, no? I després partir de Creus i l'Emili Mutombo, que són dos elaboradors que estan a Bonastre, també d'un perfil molt similar, amb aquest amb varietats totalment autòctones, perfil de vins d'escumosos ancestrals, de mínima intervenció, i bé, els va visitar els tres. Per tant, un perfil de vins que si no estàs posat en el sector, difícilment trobaries i visitaries.
O li agrada o està molt ben assessorada.
Exacte. O li agrada aquest perfil de vins, que
segur.
Sembla que sigui tota aquesta gent que li agrada aquest perfil, semblen, es diu, una mica friquis, i bueno, potser ho és també la Dua Lipa, no? Ella mateixa penja un post a Instagram amb fotos, justament, que se la veu bevent porró amb el Manel Avinyó, cito textualment, no? Ha estat un veritable plaer conèixer la gent meravellosa que hi ha al darrere d'un vi, en aquest cas referència a ells, que li agrada compartir amb la gent que estima. Per tant, doncs una frase molt, molt xula, molt, molt bonica.
Sí, s'agraeix, com dèiem.
Va estar també al restaurant de Disfrutar, d'Oriol Castro i el Gresca, a Barcelona. Per tant, també va menjar bé, que aquesta és l'altra cosa important,
Sí, en sap,
Per qui no coneixi Clos Lentiscus, Partida Creus i Emili Motombo, molt ràpid. Clos Lentiscus és del Manel Avinyó i la seva filla, la Núria.
El Garraf,
estan,
no?
Aquí al Garraf, als peus del Montgròs. Treballen aquestes varietats autòctones, principalment amb el basia, el xarel·lo vermell, el xarel·lo, el samsó, varietats totalment autòctones i amb aquest perfil de mínima intervenció, agricultura biodinàmica i amb microvinificacions. El mateix puc dir de A partir de la Creus i Emili Motombo. A partir de la Creus el porten dos italians, Massimo i Antonella, està a Bonastre. També amb aquest punt de varietats, el cartoixà, el vinyater, el garrut, el sumoll, varietats, ja veieu que algunes rares, totalment autòctones i ancestrals d'aquí. I l'Emili Motombo, que és d'origen belga, també al costat de, justament, de Partida Creus, al poblet de Bonastre, al Baix Penedès, per cert, a Bonastre, que també aquest perfil de vins biodinàmic, poca intervenció, treballen els ancestrals, varietats autòctones, aquest tipus de perfil. I és el que a Dua Lipa pues, li va encantar.
Fantàstic. I si parlem de famosos que fan vi o que promocionen vi, que s'han interessat pel món del vi, ens hem de remuntar a Jean León, no?
Sí, de fet volia introduir parlant ja que Jean León és una persona que primera es va fer famosa en el seu moment i després va venir cap aquí a fer el seu propi vi, en aquest cas directament una bodega que avui en dia porta el seu nom, però és que a més ell va viure de molt a prop, jo crec, que quina relació hi ha entre el famós i el vi, no? Segurament en el seu restaurant de la Vinya a l'Escala, devia veure pues, la relació que hi ha entre el famós i vi, que moltes vegades és una relació de postureig o de, no? He de tenir els millors vins sobre la taula perquè sóc famós i he d'aparentar, no? O sóc important i he de... però també, perquè no, evidentment, hi ha d'haver, o hi ha, segur, famosos, gent important que li agrada molt i té un interès molt alt pel món del vi. Jo crec que ell ho va veure això en primeríssima persona al seu restaurant L'Escala.
Amb la crem de la crem de
amb
Hollywood.
Amb la crem de la crem d'Estats Units, de Hollywood. Ell mateix també va ser una persona famosa i ell mateix va decidir, doncs vinga, jo també vull fer el meu vi, no? Per quin vi tindria en la meva carta de vins si l'hagués de fer jo? I bueno, en aquest viatge que fa Jean León per cercar un lloc per fer un vi, doncs acaba petant aquí al Penedès, probablement perquè en altres llocs doncs, li va ser més complicat, no sé, aquesta història té aquest punt d'intriga també, però acaba petant aquí al Penedès i construeix una bodega i porta varietats franceses, ja ho sabeu, aquesta història, no?, tan xula de Jean León.
La Zarramba, a França.
Exacte. I entra de ple en el negoci del vi. Per tant, un famós, en aquest cas, no?, que entra totalment de ple en el negoci del vi, una bodega que avui en dia continua existint i amb el seu nom.
Sí, ara propietat de Torres.
Ara propietat de Torres.
Amb la Mireia Torres al capdavant.
Exacte. Però molts altres famosos s'hi han posat. Segurament jo me'n deixo moltíssims, però he volgut fer una mica de recopilatori des d'aquí a casa nostra fins a nivell internacional, que hi hagi alguna relació entre ells i el vi. Alguns veureu que són directament... Doncs hi han posat diners i la bodega és seva i són ells els que passen al capdavant, no com a enòlegs, sinó com a gestors, no? I altres pues, que han cedit, a lo millor, el seu nom o han cedit la seva imatge, això passa bastant, i altres que pues, han decidit fer algun petit projecte relacionat amb ells mateixos i elaborar un vi, s'hi han posat inclús a treballar-hi, ara us donaré algun exemple. I després també hi ha altres exemples que segurament, i me'ls deixo aquí, de gent que s'hi ha ficat i n'ha sortit mal...
Escaldat.
També, clar. Perquè hi ha aquest vull fer vi, vull fer vi, vull fer vi, vull tenir una bodega i després la bodega... No funciona només amb diners, o en posar-hi diners. S'ha de gestionar, s'ha de fer bon vi i s'ha de vendre.
I s'ha de col·locar, clar.
I s'ha de col·locar.
Doncs comencem a Catalunya.
Vinga. Mira, hi ha dues referències de grups musicals catalans. Els Amics de les Arts seria el primer. I ells deien, no volem tenir un vi, sinó que volem fer un vi. I van ser ells mateixos qui es van posar a fer una única referència, que és una microvinificació. És un cava que es diu la taula petita. Està elaborat, en aquest cas no seria cava, perdoneu, és un mètode ancestral, seria un vi espumós, per entendre'ns, elaborat amb macabeu, sense cap tipus de sulfits ni additius, buscant aquest puntet també més rebelde, i és un projecte que neix al Celler de les Aus, que és d'Alta Alella, a l'Ella, a la zona del Maresme. És xulo perquè he vist un making-of del vídeo que està penjat a Wine Social, que és qui ho ha distribuït després, i bueno, es veu ells com també van a recollir el raïm amb les caixes, entren a premsa, bueno, hi ha aquesta mica de... Han sigut ells qui han entrat a fer aquest cas, la barema d'aquesta partida, i n'han tret aquest ancestral.
Curiositat, a quan es compra?
No ho sé.
No ho saps.
Ara mateix no ho sé, no he buscat el preu. No, aquí m'agafes, Sílvia.
Era pura curiositat.
Pura curiositat,
eh?
No. Sí. Però es pot buscar a la taula petita.
Clar.
És un ancestral. Un altre grup musical català, els Mishima. Un projecte que en diuen Estones de Mishima, això està elaborat a un celler que es diu Les Estones, justament. Han elaborat un vi negre i un vi blanc, i els dos referència amb dos títols de cançons seves, Set tota la vida i Vina. En aquest cas, dos vins de la Terra Alta. I bé, és bàsicament perquè aquest projecte perquè els hi tenen una relació d'amistat amb els propietaris del celler Les Estones. I en aquest cas han entrat la música directament a l'ampolla, no? Perquè doncs, no només hi ha ells han posat la seva pròpia persona, sinó que li han dit el nom de dos cançons seves.
Al David Caravent li agrada molt aquest món del vi.
Correcte, correcte. I llavors, doncs, aquesta relació, no? Doncs dos vinets, un vi negre i un vi blanc, que són vinets fàcils, joves, sense cap complicació, però ja els tenen. Altres referències. El celler La Vinyeta, que és un celler de l'Empordà, té un vi, en aquest cas, no és que el Sopa de Cabra l'hagin fet, sinó que han fet un homenatge al 30è aniversari de Sopa de Cabra en el seu moment, i és un vi que es diu Bona nit, malparits, directament una referència al grup de Sopa de Cabra. I una altra referència també xula d'una cançó mítica catalana, i és que el celler Vinyes Domènec té un vi que es diu Boig per tu, és un vi elaborat al Montsant, i recorda, evidentment, a la cançó de Sau, no? Claríssim. Famosos catalans que aquest cas sí que ja han decidit posar...
Hi han posat duros?
Ja no és, no és un projecte d'un vi, sinó és un projecte ja de bodega.
Han invertit.
N'hi ha dos molt famosos que, per cert, aquests han acabat sí que una mica... D'aquests casos que us deia que han acabat una mica malament, no? Joan Manuel Serrat i Josep Maria Mainat i el Toni Cruz, de La Trinca, van comprar un celler, en aquest cas els dos al Priorat, el Mas Perinet i celler L'Aurona, i al cap d'uns anys el van haver de vendre. No sabem si és per una mala gestió, si és per una... Però són dos cellers que avui en dia ja no són propietat seva. Mas Perinet, que ara ja és un... Pot ser que sigui d'uns americans, em sona, i celler L'Aurona, que ara mateix no ho sé, però som dos vins dos cellers del Priorat, que en aquest cas doncs, van passar en el seu moment per dos figures com Joan Manuel Serrat i Josep Maria Mainat.
En canvi, a Lluís Llach li ha anat millor.
A Lluís Llach li ha anat millor, tot i que ara al capdavant hi ha la figura principal, és l'Albert Costa, que és l'enòleg, que és copropietari juntament amb el Lluís Llach, i evidentment el nom porta el seu cognom, Valllach, no? Un celler de Porrera, del Priorat, i un celler, a més, referent avui en dia, jo crec, a Catalunya i a nivell internacional com grans vins del Priorat. L'enòleg és una persona està reconeguda a nivell català, sobretot. Altres exemples.
Famoseo patrio,
Famoseo espanyol. Bertín Osborne va tenir un celler a La Rioja, que al cap d'un temps el va vendre. Està implicat, però, en diferents projectes del món del vi. Sempre ha sigut una persona, tots l'han vist a les teles, i jamón i vino, jo crec que
és una mica
la definició del Bertín Osborne. Antonio Banderas es va incorporar com a soci també amb un celler de la Ribera del Duero. I, per exemple, una altra persona, que en aquest cas no és espanyola, però sí que ha estat tota la vida aquí, que és el Leo Messi, tot i que ell, evidentment, no elabora el vi, però sí que dona la imatge a un vi seu que es fa a Mendoza, Argentina. En aquest cas, els seus vins van amb el L10V, que seria el seu número de dorsal, no? Estan elaborats a bodegues Bianchi, a Mendoza, com a curiositat. A partir del 2012 van néixer aquests vins.
I algun altre futbolista que també s'ha implicat, no?
I en aquest cas que segueix, el celler és més conegut, probablement, que és l'Andrés Iniesta. A Fuentealbilla, al seu poble, Albacete. I bé, algunes de les seves, de fet, algunes de les seves referències fan, dels vins fan referència totalment amb la seva pròpia persona, no? Com a l'A18, que seria el seu Andrés i 18 el seu dorsal. Té vins Corazón Loco, jo crec que potser algú li sona, a Finca el Carril, al minut 116, que és justament el minut que va marcar el gol que li va donar Espanya a la Copa del Món. Bueno, referències amb la seva pròpia...
Futbolístiques, no? Persona, a la seva trajectòria.
I futbolístiques, correcte. Sí, sí. A Ribera del Duero, un altre famós, Imanuel Arias, és soci minoritari d'un celler que es diu Cepa 21. És un celler de Ribera del Duero bastant conegut. És un vi que és fàcil de trobar-lo. I es diu Cepa 21.
I si anem més enllà de les nostres fronteres? Doncs
pues bé, alguns famosos importants, en aquest cas Gerard Depardieu, que té un xató a Tigne, a 25 hectàrees de vinya, aquí sí que els va comprar, jo crec, a Tocateja, i elaboren 350.000 ampolles anuals, per tant estem parlant d'un celler que, amb cara i ulls, i elabora una zona que es diu Anjou, una zona de cabernets francs, de chenins, una zona a prop del Loire francès. Uns altres famosos, Angelina Jolie i Brad Pitt. Famosos per aquest Miraval.
Ja no estan junts.
No però
sé què ha passat amb el celler.
Continuen amb el celler, sí? En copropietat. Veurem com acaba això.
Val.
O l'últim que sé és això.
Sí,
és
sí.
Un provençal, és un vi provençal totalment, és un rosat. De la Côte de Provence, elaborat amb garnatxa, rolé, que són varietats d'allà, tiboren i cinzol. Cinzol i garnatxa potser sí que són dos varietats una mica més conegudes, que són típiques de la Provença, i elaboren dos games, una més baixeta i una més alta, rosats totalment, d'aquest color tan pàl·lid, tan claret. Altres referències, Sting, el cantant i baixista de Police, va adquirir amb la seva dona Tenuta il Palaggio, a la Toscana italiana. Es veu que és un enamorat d'aquella zona i, a més, produeix vi...
I té casa, no?
I té casa.
Com el Clooney, sí. Sí, sí.
Produeix vi, oli i mel. Vull dir que és un productor...
S'hi ha posat a fons.
Totalment a fons, exacte.
Sí, sí.
Algunes de les seves referències de vi tenen alguna referència també en les seves cançons, com Message in a Bottle o Message in... elaborat aquest cas en Vermentino, Sauvignon Blanc, Trebbiano, varietats també autòctones, això és molt xulo, no? Que també apostin per varietats totalment autòctones. Un altre director de cine, Francis Ford Coppola, té un celler que és molt exitós a Napa Valley, a Califòrnia. Ha elaborat també aquest cas sí amb un perfil més clàssic, amb varietats totalment franceses. Destaca un vi que es diu Pitàgora, elaborat amb Petit Verdot, Syrah, Cabernet i Cabernet Franc, d'un perfil molt clàssic. I per acabar, Jon Bon Jovi, també una altra persona important al món de la música, superpolifacètic, i juntament amb el seu fill tenen una bodega que es diu Hampton Water, que bé, elaboren amb francesa, evidentment, un xató francès, i a més, pues, a vegades que parlem que els famosos elaboren vins, i potser pues, en aquest cas a llistes com Wine Spectator pues, ha sortit amb 90, més de 90 punts, és a dir que són vins que també estan ben elaborats. Ells no són els enòlegs, segurament tenen gent bona.
Han buscat bons professionals,
exacte,
no?
Exacte. Doncs aquí algunes referències, i segurament me'n deixo
alguns.
Moltes, però bueno, noms una mica importants, no?
És un idili destacat, aquest dels
exacte.
Vins i els famosos.
Exacte.
Interessant. Xavi, gràcies. Ha estat, com deia, interessant i molt distret aquest joc que ens has proposat.
A vosaltres.
Fins aviat.
Adéu, adéu.
Són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa on us acostem les notícies més destacades a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. Els locals comercials buits són una de les principals preocupacions del comerç a Vilafranca. La pandèmia de la Covid-19 ha accelerat un canvi en les necessitats i pautes de consum que amenaça el comerç tradicional i deriva en el tancament de comerços o en el canvi de les estratègies d'aquests. A més, l'increment en les despeses energètiques ha fet que obrir la persiana cada dia sigui més complicat i Vilafranca no n'és una excepció. Un dels principals problemes que afecta la majoria de municipis i que més preocupa són els locals comercials buits. Des del govern municipal s'aposta per ampliar el centre comercial a cel obert i no fer-ne un a l'exterior de la població, ja que això el que faria, segons explica l'Ajuntament, faria desertitzar el centre. Per exemple, el regidor de Promoció Econòmica, Joan Manel Monfort, reconeix que hi ha zones que costen més d'omplir, com ara la plaça de la Constitució o al final del carrer dels Ferrers, perquè els cicles de mobilitat han canviat. Des del Centre Vila, la seva gerent, Yolanda Lezcano, apunta com el que volen és convertir en crisi, la crisi en oportunitat, i per això enforteixen la xarxa que generen entre els botiguers, amb la targeta de fidelització i les diferents campanyes. Des del Centre Vila consideren que el motiu principal pel qual hi ha locals buits són els elevats preus. Des de l'Associació de Comerciants de la Girada, la seva presidenta, Pilar Badell, apunta que aquest també és un problema al barri, tot i que els preus són més econòmics. Calafell tindrà una residència per gent gran. Seran apartaments amb diversos serveis comuns al costat del centre de dia de la Sínia. Calafell comptarà amb una residència de la tercera edat, que estarà annexa al centre de dia que gestiona la Fundació Santa Teresa, que és qui impulsa i finançarà el nou equipament. La falta de places de residència per persones de la tercera edat afecta a tota Catalunya. A Calafell fa anys que es reclama disposar d'un equipament assistencial d'aquest tipus. En l'anunci que Calafell tindrà aquest servei, l'alcalde Ramon Ferrer va explicar que el projecte ha rebut una subvenció de 5 milions dels fons europeus Next Generation, la qual cosa permet impulsar almenys la primera fase. Segons va explicar, el projecte té un pressupost total de 16 milions, però amb l'aportació europea pot iniciar-se l'obra, encara que no s'han especificat dates. Gelida per la República, Fem Poble, ha presentat Montserrat Rovira i Casadevall com a cap de llista per les properes eleccions municipals que es duran a terme el proper mes de maig. En un acte celebrat al seu local del carrer Major número 13, han anunciat que l'assemblea ha encarregat a l'actual regidora de Cultura, Escola de Música, Cooperació i Entitats encapçalar la llista electoral per les eleccions municipals. La bona feina feta en el consistori gelidenc durant aquest mandat i el seu compromís amb el poble han estat els motius principals per aquest nomenament, segons expliquen des de la candidatura. En un local ple a Besà, l'alcaldable ha confirmat la seva disposició a liderar la llista. Visiblement emocionada, ha explicat com, malgrat les dificultats trobades, ha estat capaç de liderar i tirar endavant projectes tan importants i ambiciosos com la rehabilitació de l'edifici de les Monges, seu del Centre d'Iniciatives Culturals, o el projecte i subvenció de més d'un milió d'euros per la construcció de la nova biblioteca municipal. I acabem parlant del curs intensiu a Moja d'iniciació a la fotografia, amb Carles Fortuny. Donant continuïtat a les variades activitats de formació que programa, l'Associació Fotogràfica de Moja organitza un curs intensiu d'iniciació a la fotografia. Les sessions les conduirà el fotògraf Carles Fortuny i es realitzaran de manera presencial a Moja els dies 4 i 5 de març i l'11, també amb aquest sent opcional aquest darrer dia. El dissabte 4 de març es preveuen tractar temes com els tipus de càmeres al mercat, el funcionament del reflex, la velocitat d'exposició, el diafragma, la profunditat del camp i l'ISO. Diumenge dia 5 es destinarà a tractar continguts com la mesura de la llum, enfocar els semiautomatismes i exercicis pràctics. Per més informació i inscripcions, les persones interessades poden consultar la web afm.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15. A ara al Veterinaris parlem de la Llei de Benestar Animal, aprovada el passat 9 de febrer al Congrés dels Diputats. Per saber què regula i com afecta els propietaris d'animals, marxem a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, veterinaris, i avui tenim una convidada de luxe. És membre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, és presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i té una clínica aquí al Vendrell, la clínica veterinària Baix Penedès. Ella és la Verònica Ora, una vinya. Molt bon dia, Verònica, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes.
Déu-n'hi-do, tots els càrrecs, eh?
Ah, sí, sembla que sigui algú que no em penso que sóc, sí. Què dius?
Escolta, fa dues setmanes es va aprovar, va passar pel Congrés dels Diputats aquesta Llei de Benestar Animal que tanta controvèrsia està generant i m'agradaria parlar amb tu precisament perquè ens aportis una mica de llum. Val a dir que aquesta es va fer el primer pas, que és aprovació pel Congrés, malgrat les diferències entre Podemos i el PSOE, i ara falta un últim pas, que és que el Senat l'aprovi. És així?
És tal qual ho estàs dient. Això té un tràmit legislatiu que és el que es fa sempre, i de moment ha estat aprovat pel Congrés, els diputats, i ara ha de passar doncs, una sèrie de revisions i s'ha d'acabar aprovant pel Senat. I després no serà diguem-ne, ja no la tindrem d'abans realment fins que no la tinguem publicada al BOE. Mm-hmm. Un cop estigui publicada al BOE és com serà la llei definitivament i com, quan haurem de parlar d'ella amb seriositat i amb un coneixement de causa, perquè ara hi ha moltíssimes informacions que venen del boca a boca, del que veiem amb Twitter, del que realment hi ha coses que no tenen cap mena de base fonamentada i hi ha moltes coses que desconeixem com quedaran finalment.
Clar, la pregunta és, quan es fa una llei d'aquest tipus, encara que estigui en procés i que hagi portat tanta controvèrsia, perquè per xarxes, per TikTok va ple i fins i tot doncs, televisions molt conegudes estan dient coses que a mi ja no em quadren, s'ha comptat amb vosaltres, amb els veterinaris? O directament n'és un tema polític?
Bé, no, inicialment s'ha comptat, o sigui, des del grup de treball que es va fer a Madrid per aquest tema de la llei, el grup polític que la va engegar va fer diferents grups de treball amb protectores, amb diferents actors d'aquest món animal, i sí que hi va haver una comissió de veterinaris, evidentment. El que passa que en certs aspectes, o sigui, no es va, perquè m'entenguis, van parcel·lar la futura llei amb trossets, i aquests trossets els posaven a sobre d'una taula on hi havia gent relacionada amb el món dels animals. Però no coneixedors de la resta de l'esborrany ni de la resta d'aspectes que portava la llei. I realment ha sigut treballada amb petit comitè i diferents persones amb diferents coneixements i parlant només o tractant només una parcel·la d'aquest esborrany. Vull dir que no ha sigut consensuada, com dius tu, ni se'ns ha posat a la taula dels veterinaris o del Consejo de Veterinarios per dir, escolteu, això és el que pensem que podria ser la llei, què opineu d'aquests aspectes, no? Això és factible, això no és factible, això és una barbaritat, això no podem portar a terme. No, en cap moment. Vull dir, evidentment, el tema polític, jo vull que això surti i si no surt no t'ho canviaré per un altre cromo, que dic jo, sí. Doncs aquest tema no ens han escoltat, ni penso que ens escoltin, realment faran el que voldran. Hi ha temes que són intocables, com la famosa, la part on no s'introdueixen els gossos de caça, no? O sigui, que són gossos de treball, consideren que són animals de treball, per això deixen de ser animals, vull dir, és que és una barbaritat, si ho pensem és no té cap mena de sentit. De protecció animal o de benestar animal s'omplen la boca de dir-ho, però realment no ho és. D'alguns animals podria dir-se, benestar animal d'alguns animals. Vull dir que no anem bé, per aquí no anem bé.
Clar, al final hem vist com hipotèticament doncs, els partits s'aliaven amb els possibles lobbies, com podrien ser els bous, els animals de caça i realment doncs estan posant la mirada pel que sabem, perquè clar, al final jo et deia i ho deia fora de micro l'altre dia veient un TikTok d'un programa molt conegut de Telecinco dels matins Jo veia com la presentadora li preguntava a un catedràtic si per matar una rata podries acabar a presó. Tot això sí, és parlar per parlar, entenem, no? Perquè si no teniu l'esborrany...
Efectivament, però tenim exacte, no tenim encara la llei aprovada ni tenim la llei publicada, i el que té, el que evidentment la llei té coses molt bones i té aquestes coses que donen peu a dir barbaritats com aquestes, i de moment mentre hi hagi un animal, per desgràcia sigui una plaga, i els humans som fantàstics fent desubicant l'ecosistema i provocant aquestes coses, doncs mentre un animal sigui considerat espècie invasora, doncs podrem fer, entre cometes, el que per desgràcia volem fer els humans, no? Yeah. O sigui, no afegir les rates amb aquests animals protegits, això és molt agosarat, o sigui, ja t'ho dic. Hi ha més controvèrsia amb el tema dels exòtics, perquè hi ha un desconeixement de quins animals es podran tenir a casa i quins no. Això sí que realment estem nosaltres expectants, perquè no sabem ben bé quines espècies es podran continuar criant, es podran tenir a casa, a més dels gossos, els gats i les fulles. Vull dir que aquí sí que tindrem més per parlar, ¿vale? Però de moment ho desconeixem. I no és, això sí que és parlar per parlar, no ho sabem.
Clar, en algun moment a vosaltres com a veterinaris podreu presentar esmenes? O esto está cerrado y barrado?
No, s'han presentat les esmenes. Es van presentar quan es va posar... Sí, amb l'avantprojecte ja es van presentar 300 i pico esmenes. O sigui que no són poques. I després, en diferents cada col·legi, tots hem pogut presentar esmenes. Després de lo que hem presentat, el que tinguin en consideració, això ja veurem com ha quedat el tema.
Tampoc ho sabeu si s'han tingut en compte.
Sí.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs canviem de tema. Aclarit que no se sap res d'aquesta llei de benestar animal i que el que estem veient és molt de soroll. Anem a temes, doncs, que més afecten a l'ésser humà i que estem el tenim aquí a sobre. Un nou any, 2022, es van conèixer les dades per part de la IAC, que hem vist que torna a haver-hi molta identificació d'animals. Això és positiu, no? Entenem.
Sempre és positiu. Sigui la raó que sigui, podem donar per fet que la gent està adoptant més, cosa que és molt positiva, i podem donar per fet també que la gent és més responsable quan fa aquestes adopcions. Vull dir, el tema d'identificar l'animal quan el tens a casa teva ja és una cosa que la llei obliga que sigui així. O sigui, l'única cosa que a dia d'avui tenim clar és que hem d'identificar i censar els nostres animals. Per tant, aquest acte de responsabilitat que és identificar l'animal perquè sigui trobat en cas de pèrdua, això, com acabes de dir, és una cosa que cada any... que any rere any s'està fent més. Vull dir que ens podem felicitar tant veterinaris com propietaris. És una feina de tots.
Tu has notat, tu portes molts anys amb la clínica veterinària, vaig prendre-se aquí al Vendrell. Has notat un canvi de sensibilització per part de la humanitat, dels veïns i veïnes del Baix Penedès?
Sí. Sí, jo crec que en general tots els veterinaris, el que dius tu, jo fa molts anys que em bellugo en aquest món i bueno, des de la cara de sorpresa que et feia un client quan li deies que havies de fer una analítica de sang al seu animal per saber què tenia, que ara t'ho demanin realment, escolta, vinc a fer-li un xequeig al meu animal. Vull dir que això és una evolució que és treballada, o sigui, no és una evolució que hagi caigut al cel, sinó que mica en mica el propietari que s'estima el seu animal i que és responsable del seu animal, pensa i creu i fa tot el possible perquè aquest animal estigui en condicions. No? I el benestar és el principal per propietari. Per tant, aquesta responsabilitat ha anat, com dius tu, creixent, i ha anat cada vegada a més, i els propietaris fan el que poden pels seus animals perquè estiguin bé. Vull dir que sí que hi ha hagut una evolució a positiu en casos que, bueno, tots, tu que parlaves del TikTok, hi ha deu voràs, hi ha casos que es veus a les xarxes que inclús són ridículs, al contrari, no? O sigui, que ens anem al lado oscuro, que dic, no? Passem de no tenir en compte els animals a tenir-los com... Bueno, no sé com
si fossin família, bueno, com si fossin éssers humans, no?
Exacte, sí, bueno, de família, ja ho són part de la família, això ho dic claríssim, però bueno, hi ha casos que són bastant, fan riure, no?
Sí, ens passem una mica.
Però realment, amb bromes a part, és un tema de sensibilitat i d'educació de la societat, i d'evolució i de millora, no? O sigui, jo crec que el respecte pels animals és una cosa que ens defineix com a una societat que està, en principi, hem de ser optimistes i que està millorant, no? Mm. No, anem enrere.
Hem passat en aquests últims anys hem passat per una pandèmia que ha fet, doncs, que molts... Jo em vaig enterar fa poc que es veu que fins i tot jugaven els gossos per anar a passejar, que érem els únics, i m'incloc, que podíem sortir al carrer per passejar-los, a una crisi que ja ens està enganxant a tots, pujada d'hipoteca, pujada... del menjar, pujada de tot, absolutament. Això els veterinaris ho esteu acusant d'alguna manera perquè les famílies comencen a veure's amb l'aigua al coll o encara és d'hora per veure segons quines conseqüències?
A veure, sí que és cert que hi ha una frenada en quant a la... sí, jo sempre ho he dit, tu pots tenir un animal amb condicions sanitàries correctíssimes sense extras, vale? Doncs aquests extras són els que realment la gent s'està mirant. Si em puc estalviar les xutxes, o em puc estalviar aquest xampú en comptes d'un, puc tenir un altre que és més econòmic. O sigui, coses d'aquestes, pinços, sobretot alimentació, circuitos d'un pinço, que a més, que qualsevol alimentació d'humana s'ha pujat en alguns casos un 15%, un 20% d'alimentació, que és una barbaritat. Clar, la butxaca de la gent no està preparada per aquestes pujades. Llavors estan una mica doncs, buscant quina mena d'alternativa tenen perquè això els hi surti més econòmic. Però en quant a la cura dels animals, jo crec que el que deia abans, qui s'estima el seu animal està per fer el que calgui, no per ell. Vull dir que realment hi ha a nivell sanitari no notem massa diferència, a nivell extrasanitari sí. Mm.
Clar, la pregunta és, vosaltres, per exemple, heu pujat els preus perquè al final a tu et pujant la llum, et pujant tot, i al final no sé si s'acaba repercutint, això és una pregunta que faig als autònoms, perquè alguns diuen, sí. no, acabem aturant i ens mengem nosaltres aquestes diferències, o al final li acabem carregant al client perquè és que ja no podem més.
Bueno, evidentment, el que dèiem, no? Aquests extras, com pugui ser l'alimentació, no podem absorbir la diferència de preu. Vull dir, jo t'ho dic, entre un 15 i un 20% alguns accessoris o alguns productes d'alimentació és una cosa que no podem assolir una empresa petita, no? Ni molt menys. En quant a serveis, doncs estem contenint moltíssims preus.
Clar.
En general, jo parlo amb companys, sí que hi ha companys que han fet pujades significatives, però la majoria de clínics estem fent una contenció molt important amb el preu dels serveis, perquè és que realment és el que deies tu, si pugem moltíssim o tant els preus de manera que la gent no pugui donar el servei al seu animal, al final això serà impossible. Ja et dic que no parlo per tots els companys, però jo que parlo amb molts, amb el col·legi, doncs, doncs hi ha una contenció bastant important dels preus. Sí.
No, és una cosa que estem veient recurrentment que els autònoms, per tal de no incrementar encara més, doncs estan menjant aquesta inflació d'alguna manera.
Exacte.
Anem al canvi climàtic i com ens afecta. Hem vist dues notícies aquí al Baix Penedès que, si més no són per alertar la població i a vegades... Tenim una cosa molt dolenta als periodistes, no? I és que creem una alerta o una alarma social. Una és una famosa, i ara em corregiràs, una paparra que ha aparegut a Baibell.
Que... Sabria que m'ho diries.
Sí, no? Era...
Sabria que m'ho diries. Això és molt sensacionalista, però és una realitat, eh? Clar, és important que parlem d'això.
Jo la vaig veure al Diari de Tarragona, em vaig espantar perquè vaig pensar, mare meva, paparra, Crimea, Congo, fiebre, no sé d'on, vamos a morir todos. I l'altra és la processionària.
Correcte, sí.
En quin moment estem?
T'haig de dir que... mira, començaré per l'última.
Vinga.
La processionària la tenim amb nosaltres, més que en fa... Bueno, jo des de que treballo al Vendrell, que per la zona hi ha processionària. És evident que aquest paràsit ha estat tractat durant anys, han fet fumigacions, han fet... no sé si per exacte, quan passem períodes de crisi econòmica que no hi ha tanta inversió en aquest tipus de producte, es torna a multiplicar. Vull dir, la processionària viu al pi i és un paràsit del pi i el pi, nosaltres estem rodejats. Evidentment, dic el mateix que diré amb la paparra. És un tema de prevenció. Evitem que els propietaris surti a zones on hi ha pins I més si veiem aquestes boletes de... que semblen de cotó, que estan enganxades al pi, que és d'on realment baixa, baixa el cuc. ¿Vale? Uh-huh. Per tant, és, per sort, és un molt estacional, tot i que és, realment és perillós. Ja sabem tots que el contacte amb aquests cucs, amb els palets aquests que tenen, són terriblement irritants. N'hi ha que gossos que no responen, o gats que no responen pràcticament a l'al·lergè, però hi ha gossos i gats que de seguida fan una reacció al·lergènica molt, molt forta, poden entrar, bueno, es fa edema i poden entrar amb xoc i morir-se. Vull dir que no és una tonteria el que estem parlant. Vale? Uh-huh. En quant al tema de la paparra, sí que és cert que s'ha trobat ja amb aquestes latituds. I això, aquesta paparra fa anys que la tenim a Catalunya. L'han introduït els senglars, perquè són animals que travessen fronteres sense cap mena de problema. I tal com dius tu, Lourdes, o sigui, com amb el canvi climàtic, aquestes paparres ja les tenim... Bueno, ja la paparra era un paràsit molt estacional. El veiem sempre a les temporades de calor, del mes d'abril fins al mes d'octubre, novembre, i ara la veiem tot l'any. Vull dir, no ens hem desfet d'ella tot l'any. Per tant, aquest risc de parasitació que tenim tant els humans com els animals de companyia existeix durant tot l'any. Per tant, el mateix, prevenció, evitar sortir en lloc on te pugui haver molta mala herba, ficar-nos en productes antiparasitaris i el gos i el gat moltes vegades el tenim molt protegit i moltes vegades sortim nosaltres amb els gossos i els protegim. I dir que utilitzar aquests productes amb pulveritzador sobre la roba i és una cosa que ens protegeix, vull dir, jo ho descarto quan vaig al bosc. Vull dir que estem parlant de que amb el canvi climàtic, i aquí introdueixo una mica un concepte que segurament em volies preguntar, que és el concepte One Health,
sí.
Una sola salut. Bueno, aquest és un concepte que cada vegada sentirem més i cada vegada serem més coneixedors, i és un concepte de que la salut és una, o sigui, la salut de l'ecosistema, la salut dels animals i la salut dels humans és la mateixa salut. Si un animal ens transmet una malaltia com el Covid, com en aquest cas els ratpenats, i ens passem una pandèmia com la que hem passat, qualsevol tipus de malaltia pot ser pandèmica, es pot afectar i d'una manera doncs, tan sumament important com ha sigut el Covid. ¿Vale? Uh-huh. I el tema de l'ecosistema, evidentment, el que dèiem dels paràsits, un ecosistema alterat que ha fet que incrementi la temperatura mitjana durant tot l'any, que tots ho hem patit, aquest any ja ho hem vist de manera clara, doncs fa que les paparres existeixin de gener a gener, tot l'any. Per tant, sí que són problemes que hem d'intentar entre tots reconduir i prevenir. Sí, sí, sí.
Clar, jo m'hi poso amb el meu gos, que fins ara doncs, fèiem aquesta aturada, però veient com s'estava movent, hem tornat a posar-li les pipetes. Per això, sí. Perquè estem veient doncs, que sí que quan feia molt de fred doncs, s'aturaven una mica, o era recomanació, sí. I ara és no, tot l'any hem tot de protegir-los. Sí. Però m'ha agradat una cosa que has dit, perquè nosaltres no ens protegim quan sortim.
No, en general no. En general no. Bueno, jo perquè com que tinc aquesta... És un defecte professional i tinc el producte, doncs ja és que jo sí, sabates, pantalons llargs i tota la roba amb la que surto a la muntanya va protegida. No tinc cap necessitat de que una paparra se'm puja a sobre i se m'enganxi. Que, uf, quantitat de vegades havia passat això amb mi. Quan anava a la protectora d'animals m'havia de revisar del cap fins als peus perquè sempre tornava amb alguna paparra.
Perquè a
més... Vull dir, aquest tema... Sí, aquest tema de la prevenció és molt important, perquè les paparres al dia d'avui cada vegada transmeten més malalties de tipus parasitari a la sang i són realment perilloses, infeccions que poden portar greus problemes de salut. Per tant, no és un paràsit a menys tenir, al contrari, és un paràsit perillós, però d'alguna manera per la salut.
I tu te n'adones si tens una paparra a sobre o
no
te n'adones?
No. A veure, pot ser que notis com unes pessigolletes o notis que et puja, si és grossa segurament al final l'acabes notant, però realment jo les vegades que se m'han pujat no he notat absolutament res, per res. O sigui, t'has de revisar realment després d'un passeig, i són recomanacions que fa el Col·legi de Metges. Vull dir, quan vens del bosc, la recomanació seria repassar tot el cap, les zones dels plecs, dels braços, de les cames, buscar llocs on pugui haver... No tornar-se boig, evidentment, no ens tornem plegats, però sí que és cert que és una mesura de prevenció, i més en zones on hi ha on sabem tots que hi ha paparres, hi ha, sobretot en, ja dic, els boscos, les zones baixes, on han passat ramats i per on han passat senglars. Vull dir, aquí sí que hem de ser curosos, perquè realment hi ha un nivell molt elevat de paparres. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs sí. Se'ns esgota el temps. Verónica Aravena, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa i a seguir treballant com ho esteu fent. I ja veurem a veure què passa amb aquesta famosa llei que està donant pel sac des de fa dies.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A tu, Lourdes.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Que passe de largo depende en parte
de ti. Dale el día libre a la experiencia. Avui estrenem març, som 1 de març i com qualsevol altre, pot ser un gran dia que canta el Serrat. Amb ell arribarem a les notícies de les 10. Que s'esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.